Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Avui és divendres i com la setmana que ve serà divendres sant, doncs avui toca tertúlia de joves. I avui la compartirem amb la Míriam Ocendo, que és mestra, activista i presentadora del podcast La Maqueta. Es troba a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Bé. Una mica trista perquè, bé, abans de començar la tertúlia m'agradaria enviar una forta abraçada als familiars i companyes de la plataforma afectades per la hipoteca per la mort de l'Àlex, veí de 70 anys de Sabadell, desnonat de la llar on vivia fa 30 anys. No és un suïcidi, és un assassinat més perpetuat per la xacra del neocapitalisme i de l'especulació, i aquí Sabadell doncs té el beneplàcit del nostre govern municipal.
Mare meva.
I a partir d'aquí doncs ja podrem començar la tertúlia. Gràcies.
Sí, sí. Gràcies. I nosaltres també ens afegim a aquesta mostra de condol i de suport també per la plataforma. Avui parlarem precisament de l'habitatge. Alberto Hernández, arquitecte i exmonitor de l'Esplai Sant Pere i Sant Pau, el tenim al Prat de Llobregat. Alberto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Sí? Molt bé.
Colpit per la notícia, la desconeixia.
Ostres, no, home, jo crec que tots ens ha colpit, perquè ha sigut una manera d'arrencar aquesta tertúlia amb una potència i una notícia inesperada, també us ho hem de dir. Jordi Mateu, estudiant d'Humanitats, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tots, un plaer.
Com estàs?
Nerviós, és la primera vegada que intervenc, però aquí...
Molt bé, jo crec que ens hem de treure els nervis de sobre, perquè es tracta que vosaltres avui en aquest espai pugueu aprofitar per explicar doncs quina és la vostra situació i les vostres perspectives de futur. Deixeu-me que començaré. Mireu, diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 40.4, diu, els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació dels joves, facilitant-los l'accés al món laboral i a l'habitatge, per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. A partir d'aquí, què m'expliqueu? Vols començar, Míriam? Què et sembla això?
Per exemple, em sembla molt bé, i si és cert, és cert que la Generalitat de Catalunya recull aquesta llei, no, aquestes condicions mínimes, però ben bé no és cert, perquè, o sigui, és a dir, el 2004 sí que es va fer el Pla pel Dret de l'Habitatge, que és l'adaptació catalana del pla estatal, però sabem que són les administracions locals les que juguen el paper més important en aquesta política d'habitatge, ja que així ho recullen els instruments regulats per l'administració, com per exemple les bosses de lloguer de joves o lloguer social, les oficines d'habitatge, i bé, doncs com podem veure, no, a nivell local, o sigui, si tu a nivell estatal o a nivell de comunitat autonòmica llences allà una bola, no?, que és molt àmplia i cada localitat té un marge molt gran, doncs després passen les diferències que passen entre localitats. És a dir, ho pots recollir, però si no hi ha el desplegament adequat amb unes condicions estructurals i administratives, amb una voluntat política, doncs aquest Estatut d'Autonomia, evidentment, doncs és un paper més, una burocràcia més que ens fan creure en aquesta pseudodemocràcia capitalista en la qual vivim.
Jordi, què et sembla la teoria?
Que sobre el paper és molt bonica. Que sobre el paper és molt bonica, però que a la realitat al final no es veu.
La realitat no té res a veure?
Jo crec que no. Perquè si la realitat fos com el que planteja jo, no hi hauria problema.
Clar. Alberto...
Jo penso igual que en Jordi, és a dir, l'Estatut preveu un futur idíl·lic o un present idíl·lic que no és la realitat, i també deixant-ho en mans dels ajuntaments, que tenen moltíssims altres serveis per atendre, i amb les seves limitacions estàs limitant aquestes polítiques al pressupost de cada ajuntament.
Deixeu-me que veiem una mica quina és la vostra situació. Penseu que avui parleu per la vostra pròpia experiència, però també per allò que vosaltres copseu en el vostre entorn, és a dir, els col·legues, la família, totes aquelles sí. Persones que coneixeu. Míriam, tu estàs emancipada?
Sí, A veure, jo ja tinc 37 anys, o sigui, em va fer molta il·lusió que em convoquéssiu en aquesta tertúlia jove, però com cada cop es va ampliant més aquesta base jove, no? Ja diuen que fins als 40 ja som joves i estic super d'acord en això, però si ser jove comporta aquesta precarietat, potser ningú vol ser jove, no? Jo em vaig emancipar quan tenia 25 anys, en un moment... Jo sóc filla de la crisi, filla de la crisi absoluta, pares treballadors, pare autònom del món del tèxtil, hipoteca 30 anys, dos fills, 35 anys cotitzats i pam, crisi i desnonats, ocupació, etc. No? És a dir, jo en aquell moment predesnonament vaig voler desfogar una mica l'economia de la llar. En aquell moment, fa 12 anys, estava una miqueta més fàcil en el que són els preus, però tot això, evidentment, amb dues feines mentre estudiava a la universitat, amb quatre amigues. Era un pis d'una fundació solidària que volia promoure l'accés a l'habitatge per a joves, i vam tenir aquesta entre cometes, sort. Però, després vaig marxar d'aquell pis amb una parella, no? I què passa? L'efecte jo-jo aquest, quan tens parella, molt bé, som dues persones, però quan una persona ha de marxar d'aquell pis, em vaig quedar sola fent front a totes les despeses del que vol dir viure sola a Sabadell, no? 700 euros de lloguer, etc, etc. Evidentment, això és inviable, tornes a compartir, bueno, vas fent el que pots, i qui pot tornar a casar els pares, qui no té casa els pares, com en aquest cas, on vas? Llavors t'has de reformular tot plegat. Després, bueno, ara per sort, doncs convisca amb una parella i paguem el lloguer, però és a casa d'un familiar seu. I així hi ha molt del meu entorn, no? Qui pot accedir a una vivenda més o menys digna, amb unes condicions més o menys dignes, és perquè tenen la sort que un familiar té una propietat, si no és completament inviable.
Jordi, quina és la teva situació?
Jo sóc estudiant, bàsicament, i visc amb els meus pares. No, ja està. Aquesta és la meva situació.
Però t'has plantejat la emancipació.
Sí, 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 no, sí,
o sigui, tu t'has marcat una edat, un tempo...
M'agradaria, a l'acabar d'estudiar, buscar un bon treball, trobar el que es pogués, però aquest és el problema. Sí o sí, jo sol em costaria molt. Sí o sí, tindria que estar amb algun amic o compartint. O una habitació, que és com... Bueno, ja és un cas que no m'agradaria molt, però és l'únic que... A dia d'avui és l'únic que molts podem solament accedir.
Uh-huh. Alberto, emancipat?
Jo vaig acabar d'estudiar i estic buscant algun lloc, però tots els lloguers que trobo, és a dir, no me'ls puc permetre jo sol, i aleshores és intentar trobar algú d'algun conegut o alguna cosa, però ja fora del mercat característic, perquè si no és impossible.
O sigui que l'opció...
És que les condicions són horribles. És a dir, jo recordo ja fa potser 8 anys o així, o 10, que et demanaven tenir nòmines de més de 2.000 euros, contractes fixes, 3 mesos de fiança, el cuerno de un unicornio... O sigui, ja no saps què més et demanen, no? Perquè dius, ostres, inclús recordo que anàvem dos... O sigui, amb la meva parella, i ens deia, no, és que les dues nòmines han de superar els 2.000, i tu, però, a veure, perdona, o sigui, jo sóc mestra, és a dir, tinc una feina ben remunerada i ben qualificada, i tot i això, no tens un accés fàcil. És increïble, treballa.
No, i crec que bueno, tenim... No és increïble. És a dir, hi ha un factor que és aquest, tot el que et demanen per poder arribar, i que la que et veuen jove ja els pot tirar enrere, més amb un mercat que és tan competitiu i que hi ha tanta gent que està cercant pis i tan poca oferta.
I ja no entrem a la interseccionalitat, si ets dona, ets migrada, etc, 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 vas multiplicant aquestes dificultats.
És a dir, que quan parlem de l'habitatge sempre heu de pensar en compartir.
Sí, bàsicament.
Sí, sí. No hi ha opcions,
és a dir,
no tenim altres alternatives.
I lloguers, no?
Sí.
Sí.
Perquè d'hipoteques ja n'hi parlem.
Uah, és que això ja et fiques en un problema, que si bueno, has de tenir tot que... això, que si l'altre... És un món.
Sí, no hi ha... Clar, el que et demanen per entrar a un pis de lloguer és molt més assumible que el que et demanen per sí. començar a tenir una hipoteca.
I bé, això a nivell històric a Espanya és bastant complicat si ho comparem amb altres països de la Unió Europea, no? Ens volem comparar amb Europa pel que ens interessa, perquè o sigui, els parcs de lloguer públics a Suècia no són els de Sabadell, no? O sigui, això tenim clar. I bueno, doncs aquest accés es complica molt i la hipoteca ja se sap, no? Que és, com deien, la gran recepta contra la revolució. No? Diuen, perquè l'estàs allà lligat i tots aquests condicionants fas que vulguis acabar de pagar aquella hipoteca.
Ens hem referit al tema de l'habitatge com un dels principals obstacles. Així ho veieu? Sí?
Sí.
Sí?
Sí, bueno, va, és una mica un tàndem amb la precarietat laboral, no? És uno sin el otro, la casa sin barrer, no? Vull dir, com diuen.
En el teu cas, per exemple, Míriam, tu estàs treballant de mestra i sí, tens una situació laboral, podríem dir, més estable, sí. Et dona una certa tranquil·litat.
Sí, però tot i això, vull dir, jo no em veig anant a un banc tradicional a demanar un crèdit a 35 anys o 40 anys, que superi el 50% del meu sou, el que he de pagar a un banc, amb tipus que no són fixes, interessos que no sé ni com va això, no? Llavors és com... Penso que també t'allunyen molt d'aquest món per tal de que ho vegis tan... No sé, o sigui, ja és com, et fan un poc l'efecte Pigmalió, no? Ets tonto, no entens aquest món, per tant ja no t'hi fiques, perquè ho veus llunyà a la teva realitat i la significativitat del teu dia a dia. Llavors és això, no? També a nivell, el que deia, no? La hipoteca és la receta contra la revolució, deia no sé quin amic de Franco, perquè tot això ve del franquisme, el tema de la propietat privada, sí, aquí a Espanya com a habitacional. Abans també es llogava, però clar, van haver-hi certes polítiques en els anys 50, doncs, que van fer que la gent tingués por de deixar el seu pis a llogar, perquè protegien els llogaters. I llavors es va crear, doncs, tota aquesta línia de compres o ets un fracassat.
A veure, Alberto...
També, amb el mercat del lloguer, dedicant més del 50% del sou al lloguer, aconsegueixen que estiguem tota la vida en aquest bucle. És a dir, que sí, mai acabem de sortir, perquè mai arribarà el salari amb la precarietat a cobrir més d'aquest 50% que ens permeti poder estalviar per aconseguir aquesta entrada.
Estàs treballant, Alberto?
Sí. No, i o sigui, és a dir, dintre del que cap puc, però clar, el preu del lloguer és el que és i necessites més del 50% del sou per poder assumir un lloguer aquí al Prat.
Però és una situació laboral que et dona una certa tranquil·litat o estabilitat?
Sí.
Anem a preguntar-li a l'estudiant. Tu estàs a punt d'acabar, no?, la carrera d'Humanitats,
sí,
Jordi?
Estic a la carrera d'Humanitats, sí.
I estàs a punt d'acabar, deia.
Espero.
I quines, no sé, perspectives laborals?
En la carrera d'Humanitats, per sort, puc accedir a molt més. Professor, tema audiovisual, comunicació... encara estic veient què se'm donaria millor.
No estàs inquiet?
Esclar, que estic inquiet. Perquè veig les possibilitats laborals i és... Vale, sí, puc fer tot això, però al final on acabaré? I si on acabo, després, com independitzo, molt més endavant, la casa, tenir els diners i anar estalviant, no viure dia a dia, perquè és el que em passa a molts, que viuen quasi dia a dia, o podent estalviar molt poc, perquè entre que estudies, treballes, jo què sé, surts amb els amics, et compres alguna cosa, el lloguer, és que no et queda quasi res, al final, com vas a comprar alguna casa o comprar, bueno, ficar-te alguna cosa més gran, si no tens? No tens per tu, quasi.
Tu, a casa dels pares
estàs bé. I les pràctiques,
també. Sí, bueno, les pràctiques.
Les pràctiques que normal... Bueno, ara amb l'estatut de becaris no sé com està, però vaja, que jo feia jornada completa i no em donaven ni per l'autobús, no? Bueno, i llavors estàs pagant ara per treballar. És surrealisme absolut. I clar, et trobes amb 25 anys que estàs pagant per anar a fer unes pràctiques...
Literalment, tinc 25 anys.
I dius, però on vaig? O sigui, i a part no tens tota aquesta... l'osa social de... És que els meus pares, a la meva edat, estaven fent X cosa. I hem de com replantejar una mica i dir, no, és que les condicions sociopolítiques, socioeconòmiques actuals, doncs, no ens estan portant a aquest punt. No passa res. Perquè a vegades la meritocràcia aquesta que ens fa creure que si t'esforces molt ho aconseguiràs... No, totes partim del mateix punt. Per tant, això és bàsic.
I a casa vostra, per exemple, aquesta situació com s'ha viscut i com es viu?
Neguit, òbviament, amb neguit.
Clar, perquè els fills podeu estar a casa fins a saber quines edats.
Com s'estava dient abans,
no?
La joventut ara és... la joventut s'ha allargat molt. Abans, amb 25, ja tens la casa, ja estàs pensant el millor amb els fills. Ara, amb 25, estàs dient, mira, he acabat la carrera o estic a punt d'acabar-la. És molt diferent.
M'han agafat 3 mesos de proves.
Sabem que no tindrem les mateixes possibilitats que van tenir els nostres pares, ni els mateixos preus, ni les mateixes facilitats, potser, que hi havia en aquell moment.
Sí, l'especulació en l'habitatge, bueno, el boom de l'especulació, penso que és un dels factors més, no sé, més greus que actualment hem de lluitar contra ells, no? O sigui, la gentrificació dels barris, l'especulació dels barris, barris on l'Eixample ja s'ha de dir mateix, no? Ens enderroquen l'Obrera, que era un espai de vida, cultura i esport, per fer més pisos que valdran 1.000 i pico euros, on tota aquella joventut, i no és tan joventut, perquè l'Obrera era un projecte intergeneracional, anàvem a estudiar, fer esport, etc. Ens trobarem que no només ens han trencat l'accés a la cultura, a l'educació, sinó és que ens han posat un edifici a X diners allà, que no només farà que no et puguis agafar aquell pis de lloguer al teu propi barri, sinó que el pa pujarà, el preu, la quota del gimnàs pujarà, etcètera, etcètera. Per tant, doncs la gentrificació és un dels...
Aquest és un tema també interessant, perquè, clar, estem parlant de...
Abans hi havia barris, ara ja no.
Clar, ara estem parlant també de municipis que també segurament són molt diferents. En el cas de Sabadell, tu estàs parlant i estàs comentant, Míriam, que bueno, que el fenomen hi és, que es produeix.
Sí, home,
el Prat, i tant. El Prat, Alberto?
Al Prat s'estan fent nous barris amb pisos i tota la nova construcció és inassumible per la nova gent.
Allà a prop
gent
de la Ricarda estan fent una zona estupenda.
Però tot i això és amb barris nous. Dins de la ciutat sí, encara no hi ha un fenomen de gentrificació tan gran com podria haver-hi a Barcelona.
A Sabadell hi ha entre l'Eixample, la Creu Alta, etc. Que ja és tot és centre ja, no? O sigui, és com cada cop el centre es va escampant, és una taca d'oli per fer habitatges ben boniquets per a aquells qui s'ho puguin pagar o per deixar buits durant anys i anys i compte no els ocupis, eh?
A Sant Cugat us hem de dir que jo crec que la gent es reparteix entre Terrassa, Sabadell, Rubí, per aquí, per la vora, potser Cerdanyola, però la veritat és que també és un fenomen que està molt, molt present. I que la joventut doncs no té més remei que marxar i buscar-se la vida a altres llocs. Pla de vida. Clar, tot això us destorota, us desajusta les vostres perspectives de futur, perquè no es poden fer plans de vida amb aquestes condicions. O què?
Es veu com una fantasia. Es veu com una fantasia, una cosa que està molt lluny, que dius, buah, una casa. La casa està allà, no la pots veure, no pots no pots imaginar-te que és un futur. Sí, no.
I la nostra vida depèn del mercat, que és algo que no podem controlar ni saber com anirà.
Estem al servei dels mercats ara mateix, és a dir, no us reverteix una mica aquesta situació d'especulació. Bueno, els governs comencen a agafar les rendes del que hauríem d'haver agafat fa molts anys i no deixar-se estimar pels bancs i els mercats, doncs potser tindríem alternatives reals habitacionals. Ara mateix jo estic poc esperançada amb aquesta reversió de la situació, però vaja, projectes de vida, bueno, al final sempre intentes projectar, però
quin seria el teu projecte? Tu ja tens una part feta, no, Míriam? Podríem dir, professionalment.
Sí.
Professionalment.
Sí.
També es poden fer canvis, però vaja, que una part diríem que ja la tens consolidada. Dintre dels teus projectes de vida, què hi trobaríem?
És que segurament no m'hi veig fent tractes amb cap banc, o sigui, banc com els coneixem ara mateix, no? Banques ètiques, després hi ha també entitats financeres, cooperatives, per aquí potser m'hi podria veure una mica més reflectida, però no m'hi veig amb una propietat. Sincerament sé que per una banda la part de lloguer i de, com diuen, no llences els diners, però tampoc, no sé, és com una dicotomia interna que tinc, el fet de tenir propietats o no. La veritat és que el tema de la propietat privada és algo que que m'agradaria treballar molt més dins meu. No m'hi veig, amb una propietat privada.
I tu, Alberto?
El que sí que seguir fent xarxa... No, tranquil·la. Seguir fent xarxa, comunitat, col·lectivitzar, això... Penso que hi ha projectes aquí a Sabadell, Sindicat de Llogateres, etcètera, la PAC, Casals Populars, on t'hi pots adreçar perquè et guiïn una mica en aquests processos. I penso que per aquí el meu projecte de futur és seguir treballant en aquests espais més col·lectius, diguem.
Alberto.
A mi m'agradaria al llarg del temps, però primer acompanyat d'una millora de la situació laboral i poder algun dia assolir aquesta emancipació a través d'alguna cosa. També crec que s'està amb el fet de compartir habitacions i tal, a vegades s'intenta fer una venda d'una vida més en comunitat i coses així, quan realment és com una mica mascarar la precarietat per condemnar-te a un lloguer d'una habitació perquè no pots pagar un pis realment, no perquè vulguis viure amb més gent en molts dels casos.
La romantització, no?, que diuen, de la pobresa.
Sí.
I tu com et veus... com veus els teus plans de futur?
Jo és que ja he fet trampa, això ho he explicat abans. M'he avançat. Però sí, bueno, m'agradaria tenir una casa. És com la fantasia. Estàs tu sol, tens la teva propietat, ho tens tot ja, però com hem dit al començar, sobre el paper és molt bonic tot, però al final està tot molt lluny. En el meu cas, estic estudiant, no he treballat, no he fet encara res important. Quan arribi a tenir una casa...
Viure ja és important.
Sí.
Però veieu possibilitats de revertir aquesta situació? Perquè abans ha sigut un to molt pessimista, eh? Vull dir, heu vingut a dir que el vostre futur està en mans de...
En mans del mercat. Si seguim així, seguim tenint aquests governs que li van donant petonets al front a banques i empreses i grans tenedors i...
Jo crec que s'han de poder fer algun tipus de política que aconsegueixi que el govern controli una part d'aquest mercat i ajudi a col·lectius durant un temps concret de la seva vida, no sé, els joves per emancipar-se, i en el moment en què, gràcies a aquests lloguers socials, han pogut assolir un petit volum d'ingressos, pues ajudar-los a ja marxar cap al mercat, però que facin aquest pas, i també en altres col·lectius que ho necessiten en moments determinats de la seva vida.
Un gran somni, sí.
Sí.
Sí, Jordi, però sí. Tu com ho veus tan lluny, tot és un castell.
Sí.
No. Ho veus allà dalt en un núvol.
Per mi està molt lluny tot això. Jo ara estudiant, ho veig això i és com, està fort.
Però d'alguna manera heu de poder participar per intentar modelar aquesta situació. No sé, algú s'ha plantejat la participació... Si no política,
l'associacionisme, ens hem de col·lectivitzar, és a dir, el guany del capitalisme al final és fer creure que estem soles. I llavors tu estàs soleta a la teva parcel·leta plorant i llavors creus que estàs sola, que ets l'única i que ets un drama absolut. És que no, és que estem totes igual. És a dir, el que hem de fer és ajuntar-nos, parlar... veure quines són les vies en les quals podem treballar, quina realitat tenim, cap a on hem d'anar, quins són els objectius, i al final fent força es van aconseguint petits canvis. Està clar que és molt complicat, que són unes condicions estructurals total i que la tradició política d'aquest país ho ha deixat en mans, com dèiem, del mercat i de la solidaritat dels teus familiars.
Clar,
al final.
Però és que la Míriam la veiem amb molta energia, eh?
Sí.
Activisme total. Però
que em toca bastant.
Clar,
és un tema que em toca bastant.
Deixo amb depressió.
Tu ho deixes aquí?
amb depressió. Sí. No.
És que també és part del tema aquest, habitacional, l'impacte en la salut mental en els joves i com tot això, i salut mental i salut física, al final, vull dir, la precarietat...
Alberto, tu faries alguna cosa?
Donaria per un altre dia, realment, perquè és el gran problema dels joves, és aquest fet d'emancipar-se tant laboral com en habitatge.
Molt bé, nois.
No sé, al final és reformar el sistema de finançament hipotecari, copropietats, masoveria urbana, associar-se i col·lectivitzar.
Jo crec que després de la tertúlia d'avui ens dedicarem un altre a l'oci.
Sí.
Vinga.
Un plaer.
A Míriam,
un plaer,
Alberto, Jordi, que vagi molt bé la Setmana Santa.
Fins una altra.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.